Molt bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al programa Vilasalut, l'espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili, en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Com ja sabeu, durant una estona ens dedicarem a parlar de temes relacionats amb la nostra salut i la dels que ens envolten. Avui ens acompanyen la Laia, la Jada, el Joan i la Marta per parlar-nos de la higiene de la son. Així doncs, nois, tot vostre, quan vulgueu.
Bon dia, Vilafranca. Benvinguts a Cap al Coixí, el nostre espai dedicat a la promoció de la salut. Som quatre estudiants del tercer curs d'infermeria aquí a Vilafranca. Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Jada.
Jo sóc el Joan.
I jo sóc la Laia.
Avui venim a parlar-vos d'un tema molt important i que a tots ens agrada, el son i el descans.
Sí, perquè dormir bé és fonamental per la nostra salut física, mental i emocional. I malgrat això, molts de nosaltres no li donem la importància que es mereix.
Exactament. Entre exàmens, jocs i nits llargues a TikTok, sembla que descansar ja no és una prioritat per a molts.
Així doncs, descobrirem què passa realment mentre dormim, per què és tan important descansar bé i com podem millorar els nostres hàbits de son.
Us explicarem trastorns del son, conseqüències de dormir poc o molt, parasòmnies, curiositats, un lloc de mites i us oferirem tècniques de relaxació. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone.
Bé, per començar, us farem una introducció sobre el son. Què és el son? Doncs és un procés biològic supercomplex. No només és tancar els ulls. Mentre dormim, el cervell regula la respiració, la temperatura, la pressió arterial i es dedica a reparar el cos.
Sí, i durant les hores del son, el cos allibera hormones de creixement, reforça el sistema immunitari i repara teixits.
A més, el cervell aprofita per fer neteja, ordena records, elimina residus i consolida tot el que hem après durant el dia.
És com si cada nit féssim una posada a punt del nostre sistema intern.
Totalment. És com un reset biològic.
Per entendre realment a què succeeix quan dormim, us farem una pinzellada de les fases del son. Durant la nit, passem per dues etapes que es repeteixen en cicles d'uns 90 minuts, com si entréssim en un bucle, repetint-lo més o menys unes 4 o 5 vegades.
La primera fase del son s'anomena fase no REM, la qual és una etapa de transició, des de que estem endormiscats fins que entrem en un son profund.
I la segona etapa és el son REM, més curta que l'anterior. En aquesta etapa, el cervell està actiu. Aquí és quan s'assomia. Es consoliden els records i es repara el cervell.
I si està actiu, com és que no ens movem?
El cervell ho té tot pensat, ja que bloqueja els músculs per evitar fer-nos mal.
I què passaria si el nostre cos no fos capaç de bloquejar els músculs en aquesta fase?
Llavors es donaria el sonambulisme, però en això entrarem després quan parlem dels trastorns del son. Jo estava pensant, quan ens toqui fer torns de nit a l'hospital, què passarà amb el nostre ritme de son?
No passa res. Dormim durant el dia i ja està.
No, no. Sí que passa. El nostre cos té com un rellotge intern que ens programa per anar a dormir al vespre i despertar-nos al matí. És el que anomenem cicle circadià.
Sí. És com que ens sincronitza amb les hores de llum. Si aquest cicle es desregulés, ens afectaria a tot el sistema de les hormones, funcions immunològiques, cognitives, entre altres. En definitiva, és molt millor dormir de nit que de dia.
Ai. Ui, Jada, que has dormit poc.
Sí, és que últimament dormo molt poc. Unes 5 horetes diàries, però cap de setmana dormo més, però...
Home, les hores de son no es poden recuperar. És per això que ens hem d'assegurar de tenir un bon descans cada dia. Perquè ho tinguis en compte, un adult hauria de dormir entre unes 7 i 9 hores diàries.
Ja ho sé, ja. però és que em costa molt dormir.
Explica'ns, Iada, què fas abans d'anar a dormir?
Bé, doncs, miro una mica l'Instagram, el TikTok, tot això, després d'haver sopat un bon plat de macarrons.
Fer servir el mòbil abans d'anar a dormir farà que et costi més adormir-te. I té un nom, bumping.
Sí, és la unió de les paraules angleses vampire, vampir, i texting, escriure missatges de text a WhatsApp, per exemple. Es refereix a cometre un abús de les noves tecnologies abans d'anar a dormir.
Ah, sí? I quina relació té les pantalles amb el fet de dormir?
Les pantalles emeten una llum blava que fa que el cervell entengui que encara és de dia i inhibeix la producció de melatonina, que és l'hormona que fa que sentis son.
D'acord, ho tindré en compte per la pròxima.
Segur que molts us esteu preguntant què podem fer per dormir millor i perquè no ens passi com a la Jada. Hi ha certs hàbits que ens poden ajudar a millorar el nostre son.
Per posar-vos en context, hi ha diferents factors que afecten el son. Aquests són hàbits personals, com el consum d'estimulants, l'activitat física o l'estrès, elements mediambientals, com la llum, la temperatura o el soroll, i també aspectes socials i laborals, com els horaris irregulars, el teletreball i les condicions econòmiques.
Tenint en compte tot això, passarem a les recomanacions. Primer de tot, seguir un horari regular ajuda a tenir una bona higiene del son, com per exemple, anar a dormir i despertar-se a la mateixa hora cada dia.
A tots ens agrada fer migdiades, però és millor que no siguin més de 45 minuts per evitar entrar en una fase de son profund.
Cal tenir un bon entorn per dormir, que entri la menor quantitat de llum i soroll possible, una temperatura adequada, una bona ventilació i un matalàs i coixí còmodes.
I també hem de cuidar el que fem abans d'anar a dormir. Es recomana no fer activitats físiques les hores prèvies, ni beure begudes estimulants com el cafè, i també evitar àpats copiosos abans d'anar a dormir.
I per acabar, és important que s'utilitzi el llit només per dormir o mantenir relacions sexuals.
Jo tinc una pregunta per fer-vos. Quin és el màxim d'hores que podem estar sense dormir?
Hi ha un rècord mundial. Un home va estar 11 dies sense dormir.
Sí, però és millor no seguir el seu exemple. A partir de les 72 hores sense dormir ja pot ser mortal.
I quines són les conseqüències de no dormir?
Hi ha moltíssimes conseqüències, que van des de canvis d'humor fins a malalties neurodegeneratives com és l'Alzheimer, o malalties que són encara més greus, com el càncer.
Ostres, no imaginava que fos tan greu.
Sí, i el pitjor és que molta gent ho normalitza, com si dormir poc fos sinònim de ser més productiu. Però en realitat, descansar bé és essencial per viure més i millor.
A més de les conseqüències físiques i mentals, com ara cansament, ulleres sota els ulls, la manca de son també pot afectar la vida quotidiana i pot haver una pèrdua de concentració i de la memòria.
I tot això pot afectar el rendiment acadèmic i laboral, veritat?
Exactament. Lògicament, augmenta el risc d'accidents laborals i disminueix el rendiment escolar. A més, també produeixen canvis d'humor i augmenta la irritabilitat.
En casos més greus, s'ha demostrat que no dormir bé pot provocar depressió. De fet, es retroalimenten, ja que la depressió empitjora el son i la manca de son afavoreix la depressió. Això pot provocar una alteració en l'àmbit personal, social i laboral.
I compte, que dormir poc no només et deixa mala cara, també pot fer envellir abans d'hora.
Exacte. Si no descanses bé, ni la millor crema del món podrà arreglar-ho. Així que ja ho sabeu, dormir també és un tractament de bellesa.
You have to sleep, it's what keeps you pretty.
Who cares if I'm pretty if I fail my finals?
En part té raó. Normalment jo prioritzo més els exàmens que el descans.
Bé, potser sí, Joan. Però hi ha encara més conseqüències que les que hem comentat.
Què dius? Encara més?
Sí. No dormir bé també pot augmentar el risc cardiovascular, com la hipertensió. També pot produir alteracions metabòliques, com ara la diabetes tipus 2 i l'obesitat. A més, pot debilitar el sistema immunitari i provocar canvis hormonals i reproductius, sobretot en dones.
I què passa quan anem a l'altre extrem, quan dormim massa?
Llavors es dona la hipersòmnia. Aquesta es caracteritza per l'excés de somnolència i pot ser una senyal d'alarma per la presència d'altres malalties. Per això és important avaluar-la.
La hipersòmnia pot tenir moltes causes i molt diverses. Entre elles, malalties neurològiques, sistèmiques o del mateix control del ritme circadià.
A més, hi ha fàrmacs que poden produir la sensació normal de somnolència durant el dia. De la mateixa manera que hi ha quadres infecciosos que poden provocar sensació de son. sobretot si van acompanyats de febre i si es tracta de nens i ancians.
Exactament, i no ens podem oblidar dels trastorns del son.
És veritat, aquest tema el domino molt bé. I sabeu quin és un dels trastorns del son més freqüent?
Quin?
És l'insomni. Es tracta de la dificultat per iniciar i o mantenir el son, o també és la sensació de no haver tingut un descans reparador. En definitiva, és un trastorn que disminueix la quantitat i també la qualitat del son. Es dona aproximadament en el 30% dels homes i el 40% de les dones en algun moment de la seva vida.
Ostres, és molt això.
Sí, és bastant. I a més, ens hem d'assegurar de detectar-ho precoçment i de tenir una bona higiene del son, per tal que no arribi a ser un problema crònic, òbviament seguint els consells que us hem donat.
Laia, tu que sempre tens les cames en moviment, potser et sent això del síndrome de les cames inquietes?
Doncs sí, encara que sembli una broma, és una afecció real. Les persones que la pateixen senten una necessitat irresistible de moure les cames, principalment quan estan assegudes o estirades, just quan volen relaxar-se o dormir.
I què se sent?
Doncs mira, pot ser un formigueig, picó, una sensació estranya a les cames, que només millora quan les movem. El problema és que això fa que costi molt agafar el son. És com si les cames tinguessin vida pròpia.
Vaja, no sabia que pogués afectar tant el descans.
I tant. Dormir amb les cames inquietes és com voler llegir amb algú movent el llibre tot el temps. Impossible concentrar-se ni descansar bé.
Sí, i hi ha trastorns molt diversos. Heu sentit a parlar del son que et deixa sense alè? És l'apnea del son i es caracteritza per pauses en la respiració mentre dormim. Aquest trastorn també s'associa a roncs forts.
Ah, llavors totes les persones que ronquen tenen aquest trastorn.
No us preocupeu. Roncar no significa necessàriament que es té aquest trastorn, però sí que és un signe molt comú.
Ah, d'acord. Jo sé un altre trastorn. Oi que segurament haureu vist persones que s'adormen de sobte?
Això és perquè estan el dia anterior llegint un llibre fins a les tantes de la nit o llegint una sèrie de Netflix.
Que no. Que també pot ser la narcolèpsia. Un altre trastorn de son. La gent que la pateix tenen atacs de son durant el dia, fins i tot quan assoleixen un bon descans nocturn. Però no duren uns 5 segons, eh? Poden durar 30 minuts o més, tenint una pèrdua de control muscular.
Després d'aquests trastorns, us explicarem un petit grup que també pertany als trastorns del son. Aquestes són les parasòmnies.
Això, com ho escolteu?
Sí, s'ha tornat com tènebre l'ambient, oi?
Ai, quina por! Ara sí que és un bon moment per parlar dels parasòmnies.
Sabeu què són els terrors nocturns? Són episodis nocturns de terror i de pànic que poden patir algunes persones, tant adultes com nens. El desafortunat que els pateixi experimentarà moviments bruscos, podrà saltar del llit de manera sobtada, patirà por intensa, crits inconsolables i un augment de la freqüència cardíaca i respiratòria. La sessió de terror durarà uns minuts i, en acabar, la persona se n'anirà a dormir tranquil·lament.
Ai, Joan, ja està bé del terror, que Halloween ja fa setmanes que ha passat.
Perdó. És que quedava molt bé amb la música aquesta parasòmnia.
I tot això que el Joan ens ha explicat no és el mateix que els malsons?
No és el mateix. Els malsons són somnis molt vius i desagradables, que passa quan estem en la fase REM, és a dir, quan somiem de veritat. En aquest moment, el cervell està molt actiu i pot crear històries que ens fan por o angoixa. Quan ens despertem, ens recordem perfectament i sovint encara sentim aquella sensació o d'haver-ho escut de debò.
O sigui, que els malsons sí que els recordem i els terrors nocturns no.
Exacte, i tot i que faci por, els malsons són completament normals, sobretot si passem per èpoques d'estrès o hem dormit molt malament.
Parlant de terror, alguna vegada us heu despertat a un lloc que no és el mateix on havíeu anat a dormir?
Sí, quan els pares em portaven del cotxe al llit, quan tornaven tard i em feia la dormida.
No, estic parlant de les persones que, mentre dormen, caminen. Les persones sonàmbules. Però no només caminen, també poden fer gestos, obrir finestres i fins i tot realitzar tasques com vestir-se o cuinar. El més intrigant és que l'endemà no se'n recorden de res.
Que fort! I què podem fer en cas de que les persones amb sonambulisme estiguin en perill? Les podem despertar o es moriran del susto?
Quan una persona s'aixeca sonàmbula, el millor que pots fer és guiar-la amablement de nou al llit. I si despertem una persona mentre està sonàmbula, provocaríem una forta desubicació de la persona i un estat de confusió, però res més enllà d'això.
Els ulls se't fan petits. Deixa'm abraçar-te tendrament i calla, que és molt tard i ha arribat l'hora de dormir. Posa el cap a la meva falda i deix la meva mà expulsar els fantasmes que t'amoïnen i t'espanten. Tanca els ulls, que jo et vigilo des d'aquí. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre tic a cau d'orella vora dins. Demà trencava quan de sobte t'acaroni la claror. Dorm tranquil·la i digue'm bona nit. Deix que et porti en braços fins al llit. Geu ben a la vora, saps que no estàs sola mentre tic a cau d'orella vora.
Bé, després d'aquesta petita pausa, parlarem de la importància i del per què hem escollit aquest tema per parlar-ho avui.
Durant tot el programa hem parlat sobre com és important dormir. Al cap i a la fi, és una part fonamental de la nostra vida.
De fet, passem, o hauríem de passar, un temps de la nostra vida dormint, de manera que és important que aquest son sigui suficient i de qualitat.
I a part de les conseqüències que comporta tenir una mala higiene del son, veiem que entre un 22 i 30% de la població espanyola pateix algun trastorn. Entre altres paraules, més de 4 milions d'espanyols conviuen amb un trastorn crònic i greu relacionat amb el descans nocturn.
Déu-n'hi-do.
Sí, és molt. I el pitjor és que només el 10% dels casos estan diagnosticats de manera adequada.
I, per si amb tot això no us hem convençut, la Societat Espanyola de Neurologia estima que gairebé la meitat de la població adulta no té un son de qualitat. Dins d'aquestes dades, la meitat de les persones manifesta tenir dificultats per adormir-se i un quart es desperta amb la sensació de no haver descansat prou.
Aquestes xifres mostren que el dèficit de son és un problema de salut pública, amb una prevalença molt alta a Espanya. Per tant, ho vam considerar rellevant per aquesta intervenció.
I ara, benvinguts a la secció més divertida del programa. Avui jugarem a... És un mite o és la realitat? Preparats?
Sí, la millor part ha arribat per fi.
Som-hi!
En aquest apartat, parlarem dels mites més comuns sobre el son i haureu de diferenciar-ho de la realitat. I potser algun us sorprendrà més del que penseu.
Primera afirmació. Tenir somnolència durant el dia vol dir que no es dormi prou a la nit. Mite o realitat? Efectivament, és un mite. La somnolència diurna pot aparèixer fins i tot dormint les hores recomanades. Pot ser símptoma d'una apnea del son o altres alteracions.
Molt bé, Jada. Jo tinc una segona afirmació. El fet de roncar és un problema comú, sobretot en els homes, però que no és preocupant en cap cas. Aquesta també és un mite. Si bé en alguns casos pot ser normal, s'hauran de vigilar alguns signes d'alarma. Si ronques a la nit i pel dia tens somnolència, podrà ser un signe d'apnea del son, el trastorn que us hem explicat fa uns minuts. És clar que si tens aquests símptomes, doncs no sempre tindràs aquest trastorn, però si és una cosa que et preocupa, el millor és consultar-ho amb el metge de capçalera.
I per acabar, passarem a aquesta última afirmació. A mesura que ens envellim, no necessitem menys hores de son. Doncs aquesta és veritat. Malgrat que els patrons del son canvien amb l'edat, el son que necessita el cos no sol canviar. Les persones grans es poden despertar amb freqüència i acabar dormint menys durant la nit. Així i tot, no necessitem moltes hores menys de son que els adults juvenils. Normalment es recomana que la gent gran dormi entre unes 7 i 8 hores, és a dir, una hora menys que els adults joves.
Hem arribat a l'última part del programa. Us parlarem de tècniques de relaxació. Els problemes, les preocupacions excessives, les exigències curriculars i un ritme de vida massa accelerat fan que estiguem massa tensos, tant físicament com mental.
Això pot fer que tinguem cansament, ansietat, insomni i tensió muscular, d'entre altres.
És com si ens quedéssim activats i cal desactivar-nos per a poder descansar.
A continuació, us donarem uns consells per a poder-vos relaxar-vos i agafar el son més fàcilment.
Per tal de fer un bon exercici de relaxació, cal estar en un lloc tranquil, ventilat, sense sorolls i on et sentis còmode.
Les postures més recomanables són estirats a panxa en l'aire o assegut en una butaca o una cadira, amb els braços estirats, a banda i banda.
Hi ha molts mètodes per relaxar-se. Un és la imatgeria temàtica, el qual consisteix a imaginar-se paisatges o situacions agradables i tranquil·les, amb colors suaus i que portin serenitat.
També trobem altres tècniques com la meditació, la respiració i la relaxació progressiva. En aquest últim, es fan exercicis de tensió i relaxació de diferents grups musculars.
Sovint, moltes d'aquestes tècniques es combinen durant les sessions de relaxació i, com a mínim, s'haurien de dur a terme un cop al dia perquè portin beneficis a curt i a llarg termini.
Doncs fins aquí, Cap al Coixí, el nostre espai dedicat a la salut.
Esperem que us hagi agradat.
Que hagueu après molt.
I que no us hagueu adormit.
Bona nit!
Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet